Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Hola, mosseguis, benvinguts en aquest episodi nou de Mossega la poma. Esperem que avui sense gaire polèmica, o no. Avui tenim que, segons publica Recode, el fet de que Apple hagi implementat l'opció no em segueixis o no em rastregis, si busqueu a les preferències del sistema del vostre iOS, li hauria costat a Facebook 10.000 milions de dòlars en pèrdues o en guanys que no guanyarà en aquest any fiscal. Aquesta notícia, més els rumors de nous Macs a la propera presentació d'Apple prevista a principis de març, configurarà la primera part del programa.
Tomàs,
i a la segona part...
Tomàs, has aconseguit, començant el programa, que tothom estigui d'acord i content amb el que hem dit al programa. Cosa que les dues últimes setmanes no hem aconseguit i m'han donat de caldo, de pinyos, a tot i per tot arreu que m'han dit de tot menys guapo.
Marc, potser hi té a veure... que estava parlant amb Tomàs i tu no.
No. No, és que, a veure, aquesta setmana ho farem bé, perquè tenim guió. Per primer any 2022 tenim guió. Gràcies a que tu has vingut, Josep. Vale? Tenim guió.
Sempre
llavors...
tenim guió, Marc. No, el que passa és que tu te'l petes com vols.
No. A veure, tu portes
guió,
15 anys lluitant amb mi perquè hi hagi guió i de cop i volta has abandonat la doctrina del guió i has començat en plan de dir, bueno, ara què farem? I ja engeguem. I ens fiquem en problemes, tio. Ens fiquem en problemes. Sí.
Bueno, escolta... Sí,
ara és culpa teva, eh?
Que ara és culpa teva. És culpa meva. I és
culpa meva que sóc un carcamal i m'agrada tocar els collons a la gent i dir...
A veure, jo l'únic que demano, per favor, sisplau, Sinner, torna.
T'estimem, Sinner.
Et trobo molt a faltar, tio. Ets el meu referent americà. No parlo de parlar amb l'estació de radioaficionats, amb radioaficionats de Carolina del Nord. A veure si et poden localitzar perquè et donin una abraçada de part de Mossega la poma en general i de mi en particular. Sinner, torna, per favor, et trobo molt a faltar. Bé, dit això, a la segona part iniciem una nova col·laboració amb l'amic Josep Ruano, aquí present. Hola, Josep.
Hola, què tal?
Benvingut.
Que ens ara ja pots parlar, una secció... Josep.
Sí, ara ja que ens portarà una secció que combinarà història, ciència i cuina. O sigui que són tres ingredients meravellosos per tenir-los tots junts, condensats amb una píndola de més o menys durada, i avui iniciem la secció on parlarem de les patates fregides. És molt interessant, brutal. Doncs això, Marc Alier, el destrossa programes, Magma, que hola, està recient aterrat de...
Al final quasi perdo el vol de París, una odissea brutal.
Sí, sí. I qui us parla, en Tomàs Manzanares, farem aquest programa, aquest episodi, el 508 de la increïble temporada 15 de Mossega la poma. Si no anem malament i jo no foto la pitxa un lío amb les falques, comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
No tinc les falques noves encara, tinc les falques retallades.
Ah, val, és aquestes...
No me preocupeu.
Sí, això sí que és culpa teva, Magma.
No, però aviam, aquestes són les meves falques, no sé per què les fas servir. Posa falques Magma, de fet.
Perquè no he tingut temps de trobar les meves, que posen falques Tomàs.
El dron posa bastant falques normals, no?
Ai, estan senyor. En aquell servei que no us, aquell servei que ja no fem servir, que diu Dropbox.
Dropbox, que
ah,
jo
no
tinc
servir
ni
ja?
Jo no tinc ni connexió a Dropbox, tio.
Hòstia, doncs jo com en
si
tinc
tens... Magma, doncs mira, et demano un favor moltíssim.
Sí, sí que les tinc, jo les tinc aquí.
Vale, doncs posa-les en la carpeta compartida. Per això, perdoneu, això és informació de servei. Posa-les a l'iCloud compartit de Mossega la Poma, sí, sisplau. Exacte. Moltes gràcies.
És un consell de Generalitat de Catalunya.
De Catalunya. Bueno, va. A veure.
Patates fregides.
No, això ve a la segona part.
Això ve després. Deixeu,
sí, sí, perquè... I les patates fregides és al final. Lo interessant és tot el que va passar abans.
Ah, vale.
En Marc té gana, en Marc té gana. No,
sí, ha dinat, eh? Dinat.
Ah.
Bueno,
he fet cuixa de
gana
al forn.
En Ganyet, i també s'ha fet ressò en Ganyet. A veure, qualsevol cosa que es faci ressò en Ganyet, ens ho hem de mirar, vale? Ens ho hem d'estudiar. I a més també s'han fet ressò l'Albert Cuesta. I tot arrenca d'una piulada d'en Ganyet que va repiular un article de Recode. No us espanteu perquè posa Vox Recode, però no anem a parlar avui de res de Vox no. Ni res, eh? No, és Recode. On diu que Apple...
Sí, això verd són pastilles fet... Joanola, no és res raro.
Marc, no ensenyis aquestes coses.
No.
Pastilles del doctor Joanola.
Saps una cosa, Marc? La capseta de les pastilles Joanola tenen el mateix color verd que el Vicks Vaporub.
Sí.
Fixeu-vos.
I jo pregunto, Vicks Vaporub i pastilla Joanola patrocinen el Mossega la Poma? Paguen per aquest anunci?
No. Tampoc paga.
Doncs agafem una Ricola abans, i ja està.
Abans, la fàbrica de pastilles Joanola, una de les fàbriques, estava a Gràcia. I jo recordo haver anat de petit amb la iaia, anàvem a comprar pasta en un lloc que feien pasta, bueno, anàvem a aquella Gràcia a comprar pasta, de petit, parlo de molt petit, que tot Gràcia feia olor.
Pugem
a pastilles Joanola. Sí, sí.
I bueno, després doncs, vas a comprar les pastilles del doctor Litine, les pastilles del
no compraven pastilles Joanola, però l'olor a pastilla Joanola la recordo de la fàbrica. Doncs dit això, aquest article de Recode diu que Apple hagi implementat l'opció no em segueixis a iOS, li ha costat a Facebook 10.000 milions de dòlars i deixarà de guanyar 10.000 milions de dòlars en aquest any fiscal. I per cert...
Això no és res amb el que perdrà si treu Instagram i...
És que jo crec que el que quan va sortir aquestes últimes... els números de Facebook, bueno, de Meta en general, i que es va dir que perdria, em sembla que 250.000 milions de dòlars, potser?
El que passava és que havia, per primera vegada, Meta havia perdut usuaris actius.
I es preveia una baixada d'ingressos.
I evidentment... I llavors, això...
Millor dit... Baixada de facturació, correctament és això, baixada de facturació.
Però el número que va fer espantar més a borses va ser el fet de que per primera vegada hi hagués una davallada d'usuaris actius.
Correcte.
Canviant la tendència aquesta. I llavors és allò que diu que en Mark Zuckerberg, el seu capital personal, la seva fortuna, va davallar en un dia 29.000 milions de dòlars.
Bueno, és igual, però
això és molt trampós, perquè això és per la cotització de les accions, que la tenen caiguda a borsa, però al final, depèn de quins actius tenen més o menys volatilitat, però sempre hi ha fluctuacions. Si tens molta part de la teva fortuna són accions, doncs bueno, n'hi ha variant. En aquest cas ha caigut notablement Meta, que ja està bé, eh? Però bueno.
El fet és que no només sí, això ho apuntava el Raül en el canal intern de gestió de Mossega la Poma i té tota la raó, eh? Apple ho vendrà com que vigila la privacitat amb això del control del nom segueixis a iOS i tal. El que passa és que Apple li és igual perquè la publicitat que ella fica és publicitat seva o de l'App Store, és a dir, no la ven a tercers. En canvi, Facebook en particular i Google també viuen molt de la publicitat. Per tant, és un altre negoci i és unes altres regles d'això. El Cuesta, l'Albert Cuesta, deia, em sembla que, no sé si aquest matí o ahir al vespre a Catalunya Ràdio, que aquest control del nom segueixis a iOS també s'implementarà, Google el vol implementar en certa manera, encara no han dit com, a Android. I que sapigueu que això també estava previst de fer a Google Chrome, per l'eliminació de les cookies tradicionals envers un nou sistema que també va portar molts mal de caps i que van tenir queixes la gent que viu del món de la publicitat.
Vale? Sí, però penso una cosa, Tomàs. Quan diuen és que Facebook ha perdut tants diners, tants milions de dòlars amb anuncis...
Deixarà de facturar.
És un humor que te'l pots agafar una miqueta amb pinces, perquè entenc que estan fent algunes projeccions i aplicant unes multiplicacions amb uns factors d'error bestials. O sigui,
no, però a veure
és
Marc,
una estimació
fins ara es podia fer tracking del número d'identificació del dispositiu mòbil. I, per tant, tranquil d'usuari. I això
molt bèstia,
era tan senzill...
Permet un sis molt més...
Clar, quan havíem
molt
dit moltes...
Molt més dirigits. O sigui,
clar, per això, quan dèiem moltes vegades que estaves a Instagram mirant no sé què de sabates, saltaves no sé on i continuaves veient anuncis de sabates. I sí. Això és pel tracking de l'email.
Però compte, perquè com que ja fa... Això no és una cosa que hagi vingut d'un dia per un altre, jo estic contínuament veient articles que parlen de tècniques d'identificar una màquina, coses com identificant fluctuació. O sigui, per exemple, hi havia un article l'altre dia que deia identificant el rendiment de la teva GPU en comparació amb altres models de la mateixa marca, perquè el món dels GPUs és part de la loteria del silicon, i en funció del xip que t'ha tocat, doncs rendeix una mica més o una mica menys. Es pot identificar un xip es pot identificar el xip que t'ha tocat, i això està en una GPU com un xip mòbil, i per tant, o sigui, estan agafant i treballant per intentar trobar maneres d'identificar un usuari a través d'altres factors del hardware que s'executa.
Això va passar també amb les cookies, quan com ho fem per seguir cookies entre dominis, que en principi no es pot, que tu des d'un domini exerceixes les cookies
entre dominis. El cross-site scripting.
No? I com podem fer-ho i tal, i llavors com podem fer que les cookies hi hagi zombie cookies, no? Que sempre que vagis seguint per tot arreu, no? Vull dir que sempre es busquen tècniques per continuar explorant, però el fet de que no tinguin una manera fàcil d'identificar el dispositiu i certera, o sigui que segur que és aquell dispositiu, és un impacte important, perquè si heu provat de posar anuncis a Facebook o a Instagram, la capacitat, la finura amb què et deixa ajustar a qui va dirigir l'anunci, fot por. Fot bastant
jo vaig marxar d'Instagram per això, perquè em venien coses que jo no sabia que volia, però volia, i després moltes eren timos que no t'arribava el producte. I al final vaig dir, a la segona vegada que no em va arribar el producte, vaig dir a fer punyetes, però sempre estava veient coses que em feien delit.
De fet, el model que està ara parint Google per eliminar les cookies tradicionals inicialment a Chrome, a Google Chrome, passa perquè no hi hagi un seguiment personalitzat. És a dir, perquè el que quedi, diguéssim, remanent de la navegació siguin unes determinades categories, no gaires, molt pautades, jo què sé, el que deia el Cuesta, doncs cuina o motor o no sé què, i això quedi associat a l'usuari, quedi associat a la navegació i et proposin els anuncis en relació a aquests temes on, en principi, tu estàs marcat com que t'interessen i, a més, que aquests tags caduquin, o sigui, tinguin una caducitat. Que això és el nou procés que està intentant parir Google. En tot cas...
Perdó, el de Google té molta gràcia, també. Perquè
sí, clar.
En el Chrome no anem a deixar que segueixin. En el Chrome, que ja des de fa unes quantes versions obliga que estiguis bloquejat per fer-ho servir, com aquí diu. De manera que el que estan dient és... Farem que no et segueixin els altres, així és només et seguim
nosaltres.
Però nosaltres
sabrem qui ets.
Clar, i sabrem què fas, perquè és clar, com que en el navegador, que obre cada pestanya i tal, sí que estàs identificat i sé que obres, així és, collonut, sí. Nosaltres tenim informació detallada de tracking per posar anuncis i els altres no. Vull dir, compten aquí...
Igual que les...
No és anem a lluitar per la privacitat, no. Anem a fer que jo tingui aquesta informació i els altres es fotin, que així els anuncis són més cars.
Igual que les Oculus, que ara t'has de loguejar en Facebook.
També, veritat, sí. També.
Bueno, però això és com cap a on va Facebook. Facebook va construir un ecosistema, el famós metavers, on no hauràs de sortir d'allà per moure't, per navegar, perquè et facin els anuncis i perquè compris. Perquè venguin i perquè compris. Vull dir, aquesta és la idea del metavers que té el Zuckerberg en el cap. Vale.
Una coseta, el que Apple ha eliminat, que, o sigui, una app no pot saber a quin dispositiu està des de fa moltes versions. El que Apple ara ha modificat és un identificador que està especialment fet per publicitat. Però tu preguntar al sistema operatiu...
Sí, no és l'email, és el teu ID. Sí.
Exacte, l'Universal, aquest Identifier, fa moltes versions.
Sí, deixeu-me que ho expliqui, per aquells que tingueu iOS, perquè ara ja ve per defecte, i de fet tu pots autoritzar una aplicació que faci, que et rastregi, si tu volguessis. Sí. El meu consell és que no ho feu, però es pot fer. Això està a preferències del sistema, privacitat, i la segona opció que posa rastrejadors, i aquí jo tinc desactivat permís per rastrejar-me, però de les aplicacions que hi ha instal·lades en aquest mòbil em rastregen, i no tenen permís per fer-ho, la de TV3, el Speed Test, que és el test de velocitat de la connexió Wi-Fi o de xarxa, una aplicació bancària que és la N26, el Meteor Red, ¿vale? I, òbviament, Facebook, Instagram, jo no les tinc, però Facebook, Instagram sí. Curiosament, no apareix a la llista WhatsApp. Recordeu que últimament anava traient aquest avís de que necessitava permís per no sé què, no sé quantos. Si li donéssiu, apareixeria a la llista. O si li heu donat, apareixerà a la llista.
És curiós, perquè jo tinc aplicació de TV3 i no me surt com a aplicació. Com a
en iOS?
En iOS, sí, sí.
Pues a mi em surt.
M'imagino que només surt si t'ha demanat el permís de traquejar-te i li has dit que no. Llavors, potser ho demanen alguns usuaris, només.
Jo tinc bloquejat el rastreig a totes,
Sí, sí, igual.
Perfecte, igual. Tot.
Potser rastregeixen en Tomàs, que és un tio important.
Claro, claro. Perquè jo sóc el culpable de totes les desgràcies que passen a Mossega la Poma.
No, sóc jo.
Sí, sí.
No te passis.
No, mira, diuen els companys, els oients de Twitch,
ja els seguidors de Twitch.
Mira, a LDNet em diu Marc, primer diu bones, dic Marc, guió per què? Per no seguir-lo, no?
Exacte.
Toma.
Exacte, però no hi era, i darrere no hi és. Però que fa
sí
falta
que
un guió per poder-se saltar.
El que passa que no està tan treballat, però sí que hi és. Bé.
Perquè el falta un projecte de fi de carrera. Ja. El genera automàticament.
Tornem a fer cas d'enganyet i saltem, si voleu, de notícia amb una altra que jo la trobo interessant, que ja l'hem parlat aquí, però la torno a posar damunt de la taula. ¿Vale? Diu que enganyet ha fet un article a Via Empresa que demana, o sigui, que explica la necessitat d'obtenir el registre més variat possible de parlants en català al projecte Aina. Recordeu que el projecte Aina és aquest...
És un assistent de veu en català.
No només assistent de veu, O sigui, una de les utilitats per lo que es farà servir és per als assistents de veu, però també per altres coses, per interpretació, per llenguatge, per traducció.
És un model lingüístic. És un model lingüístic en català que està finançat per Generalitat, si no recordo malament, que estan fent amb ajuda del BSC, del Barcelona Supercomputing Center.
Correcte.
I quan estigui fet, crec que serà gratuït per totes les empreses, organitzacions que vulguin doncs dotar de capacitats de text-to-speech, speech-to-text, traducció...
Recordeu, fa un parell o tres, un parell d'anys, poder?
Exacte.
Recordeu que Apple va posar una oferta de treball, que hi havia les paraules Siri i català, però, bueno, no s'ha sabut més d'això, no sé...
Sí.
Com deuen, segurament no estan fent servir això de la Generalitat...
Jo si fan un Siri en català i que tingui la veu de la Berta davant...
amb aquest accent una mica newyorquino, no? Molt bé. No, doncs, però la reflexió que fa en Ganyet és bona, i ja sabeu que ell explica les coses i les escriu també molt bé, i aquest article de Via Empresa està xulo. Diu que no només la llengua en si, sinó les variants de la llengua és important que hi constin. Primer perquè ens entenguin, i segona perquè cada variant, igual que cada llengua, aporta més riquesa, més matisos, més cultura, més expressions, més paraules, i jo crec que té tota la raó. Per tant, és un bon consell.
Però jo crec que estem davant d'una guerra perduda en aquest sentit. O sigui, el mateix TV3, quan va sortir TV3, el que va fer va ser uniformitzar molt més la parla. O sigui, en els anys 70 hi havia molts més accents, més diferenciats, i en el moment en què tu agafes i poses... 2-3 hores d'escoltar parlar el català de TV3, que fins i tot es va agafar i es va fer feina de normalització lingüística, introduir paraules. Recordo, per exemple, les crispetes d'en Magnum, ¿vale? Que fins llavors eren palomites, i en Magnum va dir crispetes.
Palomites.
Com? Sí, palomites.
Les palomites, sí.
Les palomites. Però un dia algú va sortir en Magnum dient que estava menjant crispetes i tothom, hòstia, es diuen crispetes. Ja ho tenim. Però clar, hi havia una sèrie de dobladors i de dobladores específics que sortien a pràcticament totes les mateixes sèries, que tenien un accent, diguéssim, molt, molt neutre, perquè no sonés especialment Xava ni sortés especialment de Girona ni especialment de cap lloc. I és cap on anem tendint aquí, perquè és, també se'ns ha ficat a l'orella tots.
Perdona, què tens en compte que soni excessivament... Com pot sonar excessivament de Girona? No, de Girona no pot ser mai excessivament, a veure.
No, sí, exacte, perquè soni de Girona ha de ser excessiu tot. O sigui, ha de ser... A veure, jo vaig agafar
Girona
la parla de
per definició,
de Monàvi, que era de Campdevànol.
Sí. Girona és excessiu per definició. No, és cert, però de totes sí. Jo crec que la situació...
Que aquestes parles...
De totes maneres, Marc, la situació del català aleshores al d'ara és diferent. I jo crec que... I TV3 això ho va fer bé, però també jo crec que se li pot criticar a TV3, que ha tingut una poca... no ha tingut una especial cura en potenciar les diferents parles, no només del català que es parla a Catalunya, sinó del català que es parla en els països catalans, començant per València o la Catalunya Nord o altres llocs que tenen parles diferents.
A Mallorca, que és molt diferent.
O Mallorca, ja no dic Mallorca, òbviament. Val. Bé, no, només això, només ho heu portat com a notícia, perquè sí que és veritat que ara la vicepresidència del govern crec que va comentar quelcom aquesta setmana o la setmana passada, hi ha hagut un augment brutal de gent que s'ha apuntat a fer aquest registre. Bueno, i si Enganyet diu que s'ha de fer, s'ha de fer.
Ahir penso que l'objectiu diari es va fer, no sé si el 1.800% o una barbaritat així.
O 1.200 i pico per cent.
El repte serà veure... quan deixi de ser notícia de portada, com va ser ahir o abans d'ahir, si
com baixa la cosa.
Clar, si continua havent-hi prou col·laboradors per poder fer el corpus que es necessita per entrenar el model, no? Aquest serà el repte, jo crec.
Val. Avancem amb notícies. Ara li toca al Mac.
No m'he enterat massa
de res.
No
s'ha enterat de res, però bueno, a veure si sap
alguna cosa. Però sí que he vist que...
Ja té, veu. En general no t'enteres massa de res.
S'espera que la Keynote d'Apple sigui el 8 de març, no?
Sí.
Sí. De fet, se sap perquè algú d'Apple va penjar una història Instagram amb una claqueta i hi ha aquí tot... Però sí, el 8 de març s'espera l'iPhone SE3. No crec que hi hagi masses novetats. L'iPad Air...
L'SE3,
sí, que fa...
A l'iPhone SE.
No, s'actualitza.
Sí, sí.
A l'SE és el petit, el barato. S'espera un Mac Mini, es diu, renovat tipus Apple TV, però bueno, aquest rumor fa molts anys que es diu, això del Mac Mini que serà tipus Apple TV, jo no sé. No poso masses expectatives, però bueno, ojalà surti. I crec...
Jo si és a costa que li treguin ports, espero
ja veurem,
que
no. Jo no tinc massa esperances amb aquest rumor, perquè no crec que els hi hagi donat temps de fer-ho, però bueno, potser veiem alguna cosa. I de Max la veritat és que jo no espero que es renovi massa res, però bueno.
Bueno, s'havia parlat del nou, no, sí, nova versió del MacBook Air.
Sí, també, fins a finals d'any s'han de veure això, el MacBook Air, òbviament... el nou iMac de 27, que serà de 30 o de 32, i el Mac Pro, no? També, crec. I el MacBook Pro de 13, també.
Mac Pro, vols dir que hi haurà Mac Pro?
Però no crec que sigui el 8 de març, això. Jo crec que se centrarà més en els iPads i els iPhones. L'iPhone SE 3.
Relacionat iPhones? Amb temes d'Apple, ens arriba a l'SE la versió 3, sí. A veure, sortirem de dubtes en poques setmanes, perquè el dia 8 de març està a tocar. Vale? Potser una notícia interessant...
En qualsevol cas, no, ens esperem una mica abans de comprar qualsevol mandanga, no?
Sí, això seria... Si teniu en previsió comprar coses, millor espereu-vos. En general, excepte que tingueu molt clar que aneu a lo que aneu. Vale? Jo, dit això, i com a... Ja ho vam parlar, n'hem parlat en algun capítol, però ho torno a posar damunt de la taula, perquè van passant les setmanes, cada vegada en faig més ús, cada vegada carrego més coses i cada vegada va millor. El meu Mac Mini M1, estic supercontent de com estan funcionant. Està anant tot, tio, tot. Brutal, brutal. I si no és estable, és més culpa del sistema operatiu en si, no del...
No, 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 si el hardware no té mai el problema de que el software sigui lent.
No sé, jo... Sí que és veritat que li vaig posar 16 gigas. No li vaig fer cas a Apple de dir és que la memòria la gestionem ara millor. Sí, clar, que va, que hi ha chinitos con carretillas que la van llevando per aquí i per allà. Pues no me lo creo. I vaig comprar 16,
una bona previsió,
8, i això ja s'ho faran. Sí, sí. Vale, una novetat que arriba d'Apple, i que això és molt interessant, molt interessant, perquè la van anunciar fa un potorron d'anys i ha anat passant els anys, bueno, els mesos, els anys, i no ha aterrat mai, és el que ells es denominava l'Universal Control. Vale? Que això vindrà sí, que amb una actualització 8, de versió minor del sistema operatiu.
O sigui, bàsicament, això Universal Control és que tu tens el teclat del Mac i de cop i volta et mous,
és com
et
si tinguessis l'iPad i el Mac connectats a un mateix...
No només... El mateix... Sí, però compte, no el teclat. Sí. El teclat, el ratolí i el trackpad. Sí, és a dir, que qualsevol element de control et permet controlar des del mateix element diferents
sí, que
dispositius
que
no tenen per què estar...
Això és de la WWDC.
Ah, crec que han d'estar a la mateixa xarxa Wi-Fi.
És allò típic que fa molt Apple, de que presenta... Sí, sí. I surt ja...
Anuncien una cosa sí, i la que els hi funciona al cap d'un any i mig.
A veure, jo, si des del meu teclat i el meu trackpad que faig servir per el Mac Mini puc també gestionar la part de l'iPad, seria brutal. Brutal.
Però això com funciona, Magma? O sigui, has de canviar, tens una...
Fins ara...
Has de apretar algun botó o alguna cosa per fer anar a iPad? O,
ara,
o,
no,
o
ara,
és
ara
com
mateix,
si diguessis un
ara mateix,
monitor
de
i detecta que quantes
sistema,
places saltes a...
Macs més nous, hi ha una cosa que es diu Sidecar, no? Em sembla? Sidecar? I allò, diguem-ne, que ho configures i ara
sí,
pots
sí,
tenir
sidecar, i no,
el
i ha
de l'iPad com a segon monitor. Però amb aquesta novetat...
Però no, però el Sidecar, perdona, el Sidecar fa servir el Mac de segon, ja perdó, l'iPad de segon monitor. Punt. No, jo el que dic és, amb aquest sistema, amb Universal Control aquest...
Josep,
no hauràs de fer res, teòricament. Serà, o sigui, ho detectaràs ara amb el Sidecar. Ho has de com configurar, diguem-ne.
Com detectarà que vols utilitzar-ho?
M'imagino perquè els nous... No sé si serà pel xip U2, aquest. No sé si amb això podran veure que està a prop. Llavors, segurament, aquesta opció només estarà amb els Macs més nous, perquè, de fet, crec que els últims sí que el tenen, aquest xip. El que passa que encara no el fan servir. Però m'imagino que serà per proximitat amb aquest xip. M'imagino, que serà amb això. Per tant...
Vale, per tant, no estarà connectat simultàniament en els dos dispositius i que d'alguna manera faci el teu canvi.
Jo m'imagino que si detecta que tens el dispositiu obert, qualsevol dels dos, perquè es tractaran indiferent, és a dir, tenir un Mac i un iPad al costat serà el mateix. Llavors, si des del cursor de l'iPad et mous cap a on està el Mac, m'imagino doncs, que farà... Això, posarà el Mac com si fos una segona pantalla. I si és al revés, si des del cursor del Mac et mous cap a on està l'iPad, m'imagino que serà una cosa així, però no sé, ja veurem.
Josep, tens raó. Sidecar no permet... jo utilitzo Sidecar amb el
segon,
Mac Mini.
El segon monitor, ja està.
Sí, jo utilitzo Sidecar com a en el Mac Mini, i de segon monitor tinc l'iPad, vale? Dues coses, l'activació és manual, no és automàtic, és a dir, si tu no l'actives no va, i dos, hi ha un gest, però això es configura en pantalla, és a dir, tu situes l'iPad a una banda on tu vols, vale? I segons on és allà, sí que és veritat que amb el trackpad jo puc llançar finestres
sí, però
contra
l'iPad, com un host, diguem-ne,
és... ho faig contínuament, vale? però no controlo l'iPad amb el teclat ni amb el trackpad. Només llenço.
Sí, només fa de segona pantalla, diguem-ne. No hi ha una interacció amb el sistema operatiu de l'iPad.
Val, hi ha algun rumor més
adicional?
Jo, si
n'hi ha algun més, no l'he escoltat.
Bueno, en tot cas, sortirem de dubtes molt aviat.
Així és això, perdoneu, però això deu ser similar en el... Hi ha dispositius de Logitech, els de família MX Anywhere,
sí,
que ja permeten
una tecla,
tenir aquests dispositius connectats. Per exemple, jo tinc un mouse, apretes un botó, que és aquest d'aquí sota, aquest rodó d'aquí sota, i tens pots tenir fins a tres dispositius connectats amb el mateix teclat o ratolí.
Sí, sí. I això de la Logitech jo també el tinc, i la veritat és que està guai. Apretes això i pam, ja tens el ratolí i el teclat connectat a l'altre. Però, òbviament, no interactues entre els dos.
Bueno, tot serà a veure com ho porten. Bueno, nois, si us sembla, anem... El Marc ens ha hagut de deixar momentàniament, ¿vale?
A TikTok no, sisplau. TikTok no.
I també per la resta, per la tranquil·litat que...
Ara estava flipant.
A Twitch. No, dic, i també és obvi, és evident per la resta, perquè de cop i volta estem parlant amb molta més calma. Però bueno, com MacArthur tornarà. Anem a la part de contacte
que
i així ja podem entrar
en la
segona fase
TikTok,
i donar ja inaugurar oficialment.
Vídeos de 15 segons i això? No, vale, vale.
No, sisplau.
Així com a Twitch... Jo li veig... Bueno, això, clar, és que cadascú li veu la cosa que veu, eh? Jo a mi, Twitch cada vegada m'agrada més, ¿vale? Veig que té més possibilitats... He retornat a YouTube després de molts anys de no fer-lo servir en absolut. És curiosíssim. I ara jo també, jo cada dia més. Molt. I, de fet, tinc uns canals que no són canals de publicitat, sinó que són canals...
De radioaficionats, diguem-ne, molt... no?
Tot de temes de ràdio, sí, tot de temes de ràdio. Em sorprèn la qualitat dels programes que es fan a Estats Units, és brutal. I a Austràlia, i a UK també, amb llengua anglesa. Vull dir que molt, molt bé. Algun en francès també està bé. Bueno, dit això, anem a la part de contacte i així seguim per la segona part de l'episodi.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, de la part de contacte, res a dir, no tenim nous mecenes aquesta setmana, però deixeu-me que saludi des d'aquí als... Després explico com us podeu fer mecenes de Mossega la Poma. Des d'aquí deixeu-me que saludi als companys que ens esteu seguint en streaming en directe a Twitch, a Siscut, a LDNet, a Carlos Tarlux, que també tenim per aquí, en Jordi Cat i molta gent que està seguint-nos, però que de moment no ha dit res en el chat de Twitch. Si teniu preguntes o coses, o li voleu ara comentar en Josep alguna cosa ara quan comenci la seva part de història, ciència i cuina, doncs ja sabeu, jo mentre ell va explicant la seva cosa, jo estaré atent. A vegades no puc estar tota l'estona, perquè és de seguir el guió i el tinc en una altra pantalla, però faré swap, i vindré cap aquí, cap al chat de Twitch, i aniré a transportar-li alguna pregunta o comentari que fer.
Tomàs, com has Tomàs? De seguir aquí jo?
Bueno, ja se sabe. Ja se sabe. Bueno, dit això, com ens podeu ajudar? Doncs hi ha una manera molt senzilla, i és... doncs entrant a la aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma, i des d'allà doncs us feu mecenes de Mossega la Poma. ¿Vale? Podeu aportar 1 euro, 2 euros, 5, 10, 50, us dono la meva fortuna i la casa de la iaia, tot el que vulgueu ens ho podeu passar, ¿vale? Que nosaltres no farem servir mai per això, per comprar armes, excepte que un Tesla a gran velocitat pugui ser una arma, que podria ser, perquè la nostra meta al final de l'existència és que tots nosaltres tinguem un Tesla. Hòstia, per cert, ara m'he aficionat a veure a YouTube vídeos de persecucions de la policia als Estats Units, i quan
jo l'altre dia em vaig veure un en directe a París. És
que m'interessa més això que la televisió. Doncs, hòstia, he flipat molt, perquè no estic parlant d'aquest any, estic revisant algunes persecucions històriques per exemple, a Los Angeles, de fa 2 o 3 anys, i és brutal, però brutal, la quantitat de Teslas que hi ha. Increïble, bestial. No que siguin objecte de la persecució, però com a l'helicòpter segueix la persecució, vas veient tots els cotxes que, no només el perseguido, sí, sinó tots els cotxes que per allà es van creuant, doncs que es veuen moltíssims Teslas, tio. Molts, molts, molts. Val, doncs això, mecenes via l'aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma, ja veureu informació si us voleu fer mecenes, i aquesta ajuda ens és molt interessant perquè és una ajuda que la podem preveure i per tant nosaltres podem tenir un budget o un pressupost i poder preveure quines despeses podem fer i quines no, no? Ja tenim unes despeses fixes, però jo que sé, igual pues, ara que sortim més a Twitch, pues, igual val la pena que comprem càmeres o coses d'aquest estil, i això ho hem de veure en funció dels ingressos, com si fóssim una petita empresa sense arribar mai a les alçades de les empreses d'en Ruano, que tenen molt recorregut. Nosaltres som una petita empresa. Bueno, en fi, Josep, que estic molt content, perquè jo sé de què va la història d'avui, perquè he llegit el guió detallado i em fa molta gràcia. Bueno, a què has vingut a fer a Mossega la Poma, a part de xerrar i participar amb nosaltres? A què ve aquesta petita col·laboració?
A passar-m'ho bé, no? A passar-m'ho bé. Sí. Fa il·lusió, són molts anys des de Càpside, no?, que estic més a prop del Mossega, i a tant pues, teniu a bé convidar-me. Home, poder fer una història així pues, em feia molta il·lusió, i combinar ciència i cuina, que són dues coses que m'apassionen, fantàstic. No?
Jo dic una cosa, perquè els oients això no ho sabran, però si els podcasts neixen, es fan adults, hi ha una època infantil dels podcasts on ja, com passava a l'edat mitjana, una
quan eren que no passaven de 4, no sé quin percentatge era.
Sis episodis, em sembla, 4 o 6, hi ha moltíssims.
Jo pensava que anaves a dir que hi havia una època, és a dir, hi ha una època infantil que... I pensava que anaves a dir que hi ha en Marc.
Bueno, Marc és infantil.
Jo crec que ja estem en l'etapa que repapiegem.
Totalment,
Totalment.
Vist lo dels últims programes, segur. No, doncs, dit això, dic que hi ha un moment on, o quan ja portes un any o una cosa així, que Mossega la Poma va estar en perill, perquè vam haver canvis, te'n recordes, Marc? Canvis de feina, jo vaig sortir de la uni... Estava tot una mica en l'aire. I si no hagués estat pel Josep, bueno, i perquè jo li vaig menjar molt l'orella, Josep, por favor, quiero mantenerme en Mossega la Poma, doncs
no
ens haguéssim sortit, o haguéssim perdut un ritme que després ens hagués costat horrors tornar-lo enganxat.
I fixa't aquí, una cosa, Tomàs.
Vull fer aquest reconeixement públic ara que hi és en Josep, perquè ell és el culpable, en aquest bon sentit, de que Mossega la Poma hagués passat aquesta depressió, vale? I hagués continuat endavant. Sí, sí.
Però, Tomàs, és molt important el ritme, perquè, per exemple, en principi, Cavalga el Cometa i Zeta Tester segueixen actius, però hem perdut totalment el ritme.
Cavalga el Cometa, segueix actiu, Zeta Testers? Ai, perdó, Zeta Testers no, Cavalga?
Cavalga el Cometa ara ha passat allò que se'n diu un hiato, però jo tinc la intenció de tornar a publicar. De fet, tinc en parlats un parell de programes que crec que seran molt interessants. Però
jo tinc un parell de convidats per Cavalga en ment, quan vulguis.
Sí, sí, ho he de tornar a reprendre, però el problema ha estat és que l'any 2021 jo he tingut moltíssima, moltíssima feina, de la feina que em paguen.
Sort que no està aquí el Raül, no? Diria, com que molta feina.
Per la universitat pública.
Explica això perquè els oients no ho saben, perquè això és molt...
És una conya. Bàsicament, com que estic en una empresa pública, que és la Universitat Politècnica de Catalunya, es paga amb diner públic i llavors me la paguen Raül amb els seus impostos. De fet, jo vaig demanar que agafessin exactament la partida dels impostos en Raül perquè anés a la meva nòmina. I
cada vegada que el Marc fa alguna cosa...
I també hi ha part de la d'en Rai, amb els d'en Raül.
Però el Rai també es paga ell mateix.
Gairebé, però necessito una mica el Sant
Raül. I la conya és que cada... Sí, sí.
En Rai està molt content de pagar impostos perquè jo pugui treballar. Està realment content.
Doncs però llavors
aquest 2021 he tingut molta feina i no hi ha hagut collons de manera d'agafar i moure tant de podcast. I Zeta Testers, doncs això, anem gravant de tant en tant, però no tenim el ritme aquell setmanal que tenim en el seu dia. Quan es perd el ritme costa molt mantenir els projectes.
Molt, molt. Doncs, pues, home, es manté Mossega la Poma també per la voluntat dels que el fan. Vale?
Sí, el que passa és que també, Tomàs, el... Mm. hi ha un compromís. O sigui, el fet de que tu estàs pendent del mossega la poma vol dir que jo no et puc deixar sol i tu el tens amb mi, jo el tinc amb tu, i està en Magma i ells estan en Rai, en Raül.
És una combinació de moltes coses.
Llavors, escolta, que hi ha gent pendent, que una setmana puc passar, puc fallar, però tinc que estar pendent dels altres perquè, o sigui, ja que ens mantenim...
I que hi hagi hagut, sí, i que hi hagi hagut gent de fora que hagi anat passant de manera reiterada, com a becaris, com a ajudants, com a participants, també ha enriquit i ha fet que el programa segueixi. ¿Vale?
Que, per potser cert, Magma... hem de portar a la Berta i a la Gina, que la Gina fa molts anys que no ve, perquè hi ha hagut pandèmia, perquè ha sigut mama i per no sé quantes coses, i a la Berta, però si no, això és un campo de nabos que tampoc és bo.
No és bo, no és bo. Bueno, va, anem a la secció nova, que per fi estrenem, de història, ciència i cuina. I per què aquestes tres coses, Josep?
Bueno, perquè Gaida és perquè de ciència i de cuina, i perquè cuina al final és un laboratori de química i de física collonut, i això és ciència.
I és un repositori d'història.
I la ciència, no podem deslligar ciència de la història. No es pot deslligar, per tant...
Ni la cuina.
No. I ni la cuina, que la gastronomia té molt a veure amb la cultura i perquè som com som i perquè fem el que fem. Té moltíssim a veure. I per això, doncs, bueno, em va semblar
divertit. Qui és capaç
divertit,
de menjar
no?
macarrons o canelons sense pensar en la seva iaia?
Exacte.
O altres menjar. Sí, això és típic. Sí, sí. Doncs...
Dels canelons no haurem de parlar un dia, per això.
Bueno, va, doncs, quan vulguis, tira tu endavant, perquè jo sé que aquesta història de les patates fregides comença precisament amb una història.
Sí, comença amb una història. L'any 1997, a Suècia, s'estava fent un túnel, que no sé si l'han acabat o encara continua, que és el túnel de Hallandsåsen, que també el coneixen com a Ridgescanling, que és un túnel ferroviari per millorar la comunicació entre Gothenburg i Copenhague. No millora molt la comunicació ferroviària de passatgers, però millora moltíssim la comunicació de mercaderies, no? Aleshores, aquest túnel ha tingut molts problemes, s'ha parat moltes vegades, no sé si està acabat, honestament, ho podeu buscar.
Una mena de sagrera.
Però, sí, algo així. I entre els diferents problemes que van parar la construcció dels túnels, en diferents moments, doncs hi va haver un escàndol del 1997, que es va fer servir, tenien fuites d'aigua dins el túnel, s'ensorrava i el van haver de segellar tot, i el van segellar amb un compost que es diu Rocagil, que és verinós, és molt verinós, perquè és una substància molt rica en un component que es diu acrilamida. Aleshores, això va fer que diferents treballadors en sortissin afectats, inclús part del bestiar, que hi havia zones, posessin malalts i demés. No? L'acrilamida és un compost químic, que és mutagènic, és neurotòxic, que és com a mutagènic que és cancerigen, i en la indústria s'utilitza moltíssim, però es fa servir molta precaució. I hi ha altres components, que si volíem parlem, per reduir el contingut d'acrilamida en alimentació. I es fa servir moltíssim, Europa n'és un productor molt important a nivell mundial d'acrilamida, perquè es fa servir per fer teixits tècnics. És a dir, les teles acríliques, els teixits tècnics de roba esportiva es fa amb acrilamida, com a element fonamental, no? I què té a veure això amb les patates fregides?
Però, doncs... però una pregunta...
Sí, el Marc estava fent cara de dir què cony té a veure això amb les patates
fregides? No, però abans un moment, quan estàs dient que l'acrilamida es fa servir per fer els teixits aquests acrílics...
Sí.
Quan estan en forma de teixit també són tòxics?
No,
o...
no, és tòxic si ingereixes. Val?
Si no pots rosegar la samarreta tècnica.
Sí, però normalment no ens mengem els North Face.
El preu que van, millor que no. Et surt més barat on el seria Can Roca. No. El tema és que més tard passen els anys, o sigui, aquí van no sabien què passava, el 97, i van dir, ostres, què haurà passat aquí, perquè hi ha aquests nivells d'acrilamida en sang en els treballadors, no? I només anar al túnel, i van veure que s'havia utilitzat aquest compost sellant en base a acrilamida, que es diu Rocagil, sense cap mena de control ni protecció per part dels treballadors, i clar, pues, va ser un desastre, no? Bueno, continua el túnel al cap d'un temps, i el 2002, suposo que amb les revisions mèdiques típiques de qualsevol empresa, torna a ser notícia al túnel perquè es descobreix que hi ha una presència molt important d'acrilamida en sang entre els operaris. I van a veure què han fotut ara, si han tornat a fer coses sense protecció. Però no, s'havien fet bé, no s'havia utilitzat més el Rocagil. Aleshores, es descarta la primera hipòtesi, que era que s'havia utilitzat una altra vegada algun compost d'acrilamida. I aquí entra el mètode científic. Els científics comencen a investigar què ha passat i a comparar, i se n'adonen que també operaris que no tenien res a veure amb el túnel, que estaven en altres zones o així, també presentaven taxes similars de cremia en sang. I aleshores això havia de ser un factor ambiental.
Desapareix la correlació amb el túnel.
Clar, havia de ser un factor ambiental. Potser amb l'empresa, amb els treballadors d'aquella empresa, o potser altra gent. Llavors, el que es va descobrir va ser que hi havia acrilamida en tot el que es menjaven. Pans, torradetes d'aquestes industrials, galetes, la carn i el peix a capranxa, patates fregides, no? I tot això tenia acrilamida. I per això parlem de patates fregides. Què va passar? Primer que es van publicar els resultats, els científics publiquen els seus papers i els periodistes de mig món fan els titulars de tòxics a les patates fregides cancerígenes, no? Com els embotits fa un temps, periodistes. Ja sabem què passa, no?
Que hi ha de tot en el món dels periodistes.
Sí, n'hi ha molt bons.
S'escolten, eh?
Sí, de fet, sí. Igual ens escolta un bon amic meu que a més escriu molt de gastronomia i que escriu molt bé. I Albert, això no va per tu, eh? Si ens escoltes. Llavors, què va passar? Doncs aquí ve la part de ciència. El tema és que quan coem a altes temperatures, per sobre, o sigui, quan pugem la temperatura, les reaccions normalment quasi totes s'acceleren. No? La temperatura és un catalitzador, el que fa és intervenir accelerar la reacció o reduir-la, segons si pugem o baixem temperatura, sense intervenir en la reacció. Llavors, quan coem coses a altes temperatures, per sobre dels 130-140 graus, hi ha una sèrie de reaccions que passen, sobretot a la superfície dels aliments, i que s'acceleren notablement. Aquestes reaccions són les reaccions de Maillard, que ja en parlarem un altre dia, són molt, molt complexes, però molt interessants per donar sabor. El tema aquí és que l'acrilamida es genera substàncies que en la seva composició tinguin un aminoàcid que es diu asparagina, com les patates o els cereals. Aleshores, a partir dels 120-130 graus centígrads es produeix una reacció per la qual a la superfície d'aquestes substàncies es forma acrilamida, com les patates. I els investigadors suecs, que van investigar el tema, van trobar que en les patates chip hi havia fins a 1.200 mg per quilo d'acrilamida, que és bastant.
Un gram per quilo?
1,2, sí.
Més, 1,2
grams.
Sí, correcte, sí. 450 mg per quilo
És una concentració molt alta.
Sí, a les patates casolanes, 410 a les galetes o a les torretes industrials, 160...
Quan dius patata casolana, és la que es fa a casa o...?
La fregida domèstica.
La fregida domèstica. Però és que això ja hi anirem, perquè té a veure amb la recepta que parlarem després, no? És a dir, que les patates fregides... Això es forma en superfície. Llavors, galetes, torretes industrials, cereals a esmorzar, fins i tot el pa, aquell pa tan torrat, també, no? I són valors força elevats, especialment si considerem que la dieta d'aquests senyors, doncs, que torretes industrials amb alguna carn a la planxa al punt, vull dir, al punt de carbonitzar-se, no? Molt feta, amb unes patates també ben fregides o amb patates xips.
Quin poc criteri que té la gent.
Pa. Sí, noi, bueno.
Bueno, però has dit una cosa, Josep, que té tota la lògica. Clar, hi ha més acrilamida amb una patata xip.
Acrilamida, sí.
Sí, que no pas amb una patata fregida, entre altres coses perquè té més superfície.
És tot superfície.
Clar,
sí, això... una patata chip industrial de bossa, ja podem imaginar com un cos en dues dimensions. No? Pràcticament sí, no té gruix. Sí.
Aquestes ondulades que encara augmenten la superfície.
Sí, però igualment igual són primes.
Que els processos industrials ara ja ho tenen en compte. Ja
ho tenen, correcte, ho tenen en compte i s'ha reduït moltíssim. Entenen, però s'ha reduït molt. Això és una raó per qual les patates chip tenen més acrilamida que altres maneres de fer-les. I la segona és que, com que això passa a la part exterior i amb temperatures altes, si fregim una patata tallada molt prima, la reacció anirà més ràpid, perquè és tot superfície, escalfarà molt més ràpid tot el cos. Per tant, tota aquella patata. Per tant, la reacció s'accelera i s'hi forma més acrilamida.
O sigui que millor aquelles patates franceses estallades gruixudes...
Les pot nef, que són aquelles franceses estallades en paral·lel
i pagades
rectangulars, sense pell, que pot nef, amb pell serien les deluxe del McDonald's, per entendre'ns, i sense pell en forma de paral·lel i pagada d'un centímetre de costat i 5-7 centímetres de llarg, són les pot nef. Llavors, què hi podem fer? Bueno, primer, tranquil·litat. Com deia Tomàs, s'ha fet molta investigació i la indústria ja vigila perquè no ingerim massa acrilamida. I, si voleu, podem parlar dels compostos, els elements que s'utilitzen per reduir la formació d'acrilamida. Segona, I acrilamida es forma a partir dels sucres que tenen un grup carbonil. Un grup carbonil és un carboni i un oxigen enllaçats amb un enllaç doble, amb un doble enllaç, en un extrem de la molècula. Això són el que en diguem sucres reductors. Llavors, què podem fer? Consumir patates, varietats de patata, hi ha moltes varietats de patata, que tinguin menys contingut de sucres reductors. I conservar-les bé. Guardar-les a més de 6 graus, d'aquesta manera, si les guardem a més de 6 graus, i no fem servir aquelles que haguem deixat fora i hagin passat una glaçada, millor, perquè si s'ha glaçat o hi ha molta fred, augmenta el seu contingut de sucres reductors.
Sí, a la nevera, si les tens a la nevera,
Aumenta els sucres reductors. I les patates no van a la nevera. Les patates van en un lloc fresc i sec, però fresc, quan parlem de fresc, vol dir a partir de 12-14 graus.
Un Oreo.
Com el vi, com el vinagre.
Si guardes les patates a la nevera, malament.
Malament.
I ja tinc algú que dir
aquí, guarda les patates.
I les patates no van a la nevera.
Tu, Marc, les guardes a la nevera?
Jo no ho he sentit mai, però en Marc es veu.
La meva senyora l'ha fet a la nevera, o sigui... Ja
no,
diré,
perquè
no?
A més a més... No, mai.
Mai.
Però a vegades costa a la ciutat, a poble no tant, però a ciutat costa molt trobar un lloc fresc dintre de casa.
On fotre la verdura que no fots a la nevera? I al final
en
és,
un rebost.
La fots a la nevera perquè és la...
Bueno, i la nevera s'ha convertit en els... sobretot
en el rebost.
En els llocs amb poc espai s'ha convertit en el rebost. No? I abans el rebost era la nevera o hi havia la heladera, no?, que fotien la barra de gel.
La fresquera, moltes cases de pagès ha hagut la fresquera, que era un lloc tancat perquè no entressin les mosques i ja tenies fruita embotit.
El que passa que hi havia el rebost i la fresquera. La fresquera s'hi podia posar barra de gel i el rebost amb fruita embotit tal no tenia barra de gel.
Correcte.
És a dir, les patates no van a la nevera. No van a la nevera. I, a més no els hi va gens bé que llum. O sigui que, no? Llavors, què més podem fer? Podem blanquejar les patates per eliminar part d'aquests sucres. Què vol dir blanquejar?
Però no amb Tipex.
No, blanquejar és una tècnica de cuina que consisteix en posar un aliment amb aigua freda, portar-lo a ebullició i quan bull, 30 segons, fora, refredar. De cop, això és blanquejar. No confondre amb escaldar, que és tirar-ho amb aigua bullint 10 segons o 20. Blanquejar és començant en fred, puges a bullir 20-30 segons i treus l'aigua i ho refredes bé.
Això és com allò que m'explicava la meva sogra, que les mongetes em sembla que s'han de començar a bullir amb l'aigua freda.
Sí.
I en canvi els cigrons s'han de tirar quan l'aigua bull.
Els cigrons es poden fer amb aigua freda, aquí trobaràs, és com que patata amb ceba i sense ceba, no? Hi ha qui els fa des de fred, hi ha qui els fa des de calent, però els cigrons es poden fer des de calent. La mongeta, si la fas començant en calent, no
s'acaba,
quedarà dura.
Queda com un perdigo.
Sí, exacte. Llavors, les patates es poden blanquejar. Si no els blanquegem, els podem, un cop tallades, netejar amb aigua calenta i assecar bé. No? Es van dir mai que entès que bé. Aquella bava que fa la patata fora quan la tallem, allò és ric en sucres reductors. Aquell midó, doncs, ho tallem.
Allò ho netegem.
I no tallar les patates gaire fines, eh? Com deia en Marc abans, doncs, no fem patates palla, no fem patates xip, fem patates fregides ben grosses o pont nef o... La patata Junqueras, o sigui, una patata grossa, no? Jo, guapa.
O sigui, llavors, el que va bé, per exemple, si talles les patates abans de fregir, allò que fas de vegades perquè les talles a mitja tarda i les has de fregir a l'hora de sopar i les deixes amb aigua, allò li va bé.
Allò es fa perquè no quedin negres, perquè no oxidin. Allò però li va
estàs
bé.
Traient però... estàs traient aquest moc.
Sí, després els esbandeixes bé i els aixugues, estàs traient aquest moc. Però si vols fer les patates, tenir-les a punt per fregir just a l'hora de sopar, hi ha una cosa molt millor, que és una recepta per fer patates fregides collonudes i amb molt poca acrilamida, que és bastant pitjor que el greix. La gent té l'obsessió de les patates fregides tenen molt de greix. Bueno, sí, tenen greix. Però no en tenen tant.
I el greix no és dolent.
Però no en tenen tant. Si fem servir oli d'oliva, doncs bé. Si no el reutilitzem, millor, perquè si anem reutilitzant es van trencant els enllaços dobles i tripques, els insaturats.
I si no fas molt calent.
I si no fas molt calent, o molta estona molt calent. Per tant, si fregim amb oli d'oliva net... i no reutilitzem l'oli i no ho fotem allò que fumegi sense dir a paella, el greix no és tant problema i en canvi l'acrilamida sí que és xunga, eh?
Perdona, Josep, amb l'oli es nota, per exemple, quan llavors que estàs fent arrebossats o fregint croquetes o alguna cosa així, hi ha un moment a l'oli d'oliva, el mateix oli d'oliva que canvia la viscositat i es torna molt més líquid.
Sí,
i en general quan jo veig que passa això és fum, el tiro.
Bueno, o sigui, quan escalfes l'oli, redueix la viscositat. O sigui, és molt més líquid, com dius, no? en general, encara que no escalfis molt. De fet, és una manera que fem servir els cuiners per veure ràpid si l'oli està calent.
Agafes una cullera i
no,
mires.
És una manera ràpida de mirar-ho.
Però jo m'ho he quedat que es torna molt més. Que si ha, ah, si
no, no cal. El fas córrer a paella una mica i ja veus. Ja es veu que viscositat sí. Es veu molt. Ara, si això arriba molt extrem, si té una viscositat com aigua, és que el tens a punt de fum. O sigui, està a punt de començar a treure fum. Això, en oli d'oliva, passa sobre els 180-190 graus, més o menys.
Està massa
calent. I s'ha d'evitar.
I s'ha d'evitar,
Josep. S'ha d'evitar en la cuina que l'oli fumegi, eh? Sí, sí.
Sí. Llavors, com fem unes patates fregides bones que es puguin tenir preparades abans, perquè a tots sabem que ens agrada estar amb els convidats, amb la família, i no estar cuinant, Sí, quan tenim gent, i a més tenim pressa, sí, els que tenim canalla, com en Marc i jo, pues, tenim, a la nit s'ha de desbandir. Com ho fem? Primer, per fer patates fregides trieu bones patates. Això, el primer. Idealment, patates que vinguin de prop. Collons, tenim patates aquí, les hem d'agafar franceses o d'Holanda? No, aquí en tenim. Per tant, en regla general, consumim productes de proximitat, sempre és millor.
Quina és la patata bona per fregir? Perquè hi ha la de fregir, la de bullir i la de la mare que la va parir.
Segona, les etiquetes de freir, cocer, això són una merda. Depèn de l'empresa que les serveix, veureu que a bossa de malla agafes patates per freir, varietat, Mona Lisa, origen Francia, patata per hervir, varietat, Mona Lisa, origen Francia.
És que, de fet, això, a parles amb la meva àvia, que és gallega, però què és aquesta tonteria de freir o hervir? Això no ho havíem vist mai.
No és cap tonteria, compte. Que, bueno, no és tonteria. Hi ha patates que són millors per fregir que d'altres, Però...
I hi ha patates que serveixen per les dues coses. També.
Exacte. Quines són les millors varietats? D'entrada, les millors són patates que no siguin noves. Bé. Sinó patates velles, exacte, que no siguin noves. Per què? Per les patates noves, el problema que tenen és que tenen molta més aigua.
Molta aigua.
Vale? Això és el primer. Segona, a mi personalment, les varietats que es m'agraden són la Red Pontiac, o si ens escolta
Ciner.
En el de Carolina del Nerd, que no em recordo el nom ara, en Ciner.
Ciner.
Em penso que allà en diuen Dakota Chief, d'aquestes, les Dakota Chief, són les Red Pontiac,
Kennebec
o Buffet. Per mi són les millors.
Deixa'm que afegeixi una altra marca. Josep, una marca que també m'agrada molt fregida. Sí. Una varietat, perdó. La marca,
vella, no,
es diu Patata Agra.
La Patata Agra.
És molt bona també per fregir.
Sí.
A mi m'agrada molt.
Sí, amb aquesta va molt bé per fer patata soufflé. Això és una altra història. Llavors, agafem una bona varietat. La Red Pontiac és la patata vermella i els Kennebec i Buffet, els Kennebec són més blanques.
I la patata blanca aquella del supermercat, aquella és el que...
Sí,
aquella
té molta aigua, perquè és la patata nova.
Depèn de si és la Mona Lisa nova, que és aquella que té la pell tan neta i llisa, i prima.
I aquelles brutes?
Aquelles brutes normalment són patata... Mira si són Kennebec. Si són Kennebec, van bé. Vale? Llavors, primer, pelem bé la patata, traiem bé els ulls i les parts verdes. I les parts verdes, molta gent diu, són tòxiques, és gasolanina. No, és clorofila. Però ens indica que ha estat el sol... I si ha estat al sol, ha desenvolupat més solanina, que és un tòxic important que tenen les patates. O no estava ben enterrada, o han deixat el sol quan han recollit durant un temps. Llavors, es tornen verdes si tornen per la clorofila. Però això ens dona una pista. No ha estat ben conservada, hauria generat més solanina perquè ha estat al sol, no la volem.
Talla gruixut.
El verd es treuen bé els ulls de les patates... I es netegem, es rentem amb aigua calenta, i els aixuguem. Llavors, els afregiguem 5 minuts a 130-140 graus. Si teniu fregidora, fàcil. Si no teniu fregidora, hi poseu posar el dit o una altra cosa, i mirar la temperatura, o un termòmetre, o gimetro.
I poso la tita.
Exacte.
Poso la tita.
Això mateix.
Jo la tita a més de 80 graus no la posaria, però tu mateix.
La del Marc és tot pell, vull dir.
Tu mateix.
Això explica. No al contrari, a mi em van fer la fimosi de petit.
Llavors, els tenim 5 minuts confitant. El que fem a 130-140 graus és que es confitin. Veurem que van fent unes bombolletes, rotllo copa de cava, no? Bombolleta fina, xup-xup-xup-xup.
Ah, és la bombolleta... Vale, és quan fa la bombolleta copa de cava.
Quan fa aquella bombolleta copa de cava, estàs confitant.
Vale.
Allò no ha d'accelerar. 5 minuts. I els retirem paper absorbent, que els deixem escórrer i refredar a temperatura ambient. A partir que estan fredes a temperatura ambient, ja es podeu posar a la nevera, amb tàper o filmades, perquè la nevera resseca, com sabeu, i els hi podeu tenir 5 dies. No passa res. No passa res. Per tant, les pots tenir fetes no de la tarda, del dia abans i de 2 dies abans i de 3 dies abans, tranquil·lament. I en pots fer moltes, per tant. I quan vols servir les patates fregides, oli calent a 190 graus, aquí sí, a punt de fum, però posades minut i mig i fora. Què fem? Han estat molt poc temps a alta temperatura, per tant, hem reduït la formació d'acrilamida. Els hem tallat gruixudes, hem dit. Hem reduït la formació d'acrilamida. Com que han estat poc temps amb molt d'oli i primer s'han confitat, realment semblaria que confitant agafen molt d'oli, però no és veritat. Escorre i de més, tenen menys greix. I si voleu, podeu fer un experiment a casa. Pesar l'oli abans i després i pesar la patata abans i després. Veureu que la patata pesa menys perquè ha evaporat tota l'aigua, lògicament, però que no s'ha reduït tant, que no ha absorbit tant d'oli, la patata ja escorreguda, peseu, eh? No la peseu recent treta, ja està esllogada i escorreguda, veureu que no ha agafat tant d'oli. I queden unes patates supercruixents de fora i supertendres, toves, meloses de dintre perquè les hem confitat. Per tant, són bones, són sanes i els pots deixar preparar 5 dies abans, Marc.
5 minuts al xampanyet.
5 minuts al xampanyet.
I després castanya durant un minut.
Minut i mig. Minut i mig. I fora.
Que es daurin i fora.
Important una cosa que has dit, Marc. Que es daurin no massa. Si estan amb color torrat, què vol dir? Que hem estat amb molta temperatura, més temps a superfície, haurem format més acrilamida.
Ens pots recomanar algun termòmetre? Perquè tu sempre estàs parlant de la temperatura.
Una varilla d'aquelles, no?
Sí. Entenc que tens algun termòmetre per anar fotent en la...
Jo ho faig bastant avui. Però he de dir que... Sí, exacte.
Saps el que passa, Josep, que per poder-ho fer a ull, primer ho has d'haver-ho anat experimentat amb termòmetre.
He de dir que he estat molt temps amb termòmetre.
Clar, clar.
No? Llavors, qualsevol termòmetre de pinxo, diguéssim, d'aquells que tenen un punxó, va bé. I per mirar una temperatura de l'oli, que si estàs a 180 o 190 no passa res, i si en 30 140 no passa res, és a dir, un error de 10 graus te'l pots permetre, un termòmetre una mica en condicions d'aquests infrarojos també t'anirà bé i és més ràpid. Jo sóc més dels de punxó, perquè després pots punxar una carn i mirar la temperatura interior i tal, però...
O pastissos, sí, sí.
O pastissos, bé, tenen més utilitat, no? Però si és només per mirar la temperatura d'oli o de coses que bullen, uns infrarojos, una mica en condicions, no un fluque, però tampoc el més cutre, serveix, perquè un error de 10 graus...
Josep, entenc que també deu ser millor que la patata no acabi en punta quan les estàs tallant.
O sigui, allà on te tinguis menys gruix, formaràs més acrilamida. Idealment, hauries de tallar quadricurargues. Ho pots fer. Si les patates pont nef, és un estil de tall, com us deia, és un paral·lelepípede, o sigui, un rectangle en tres dimensions, entre 5 i 7 de llarg per un de costat. No? Els pots tallar així. Però què fas amb tot el que et sobra de quadrar les patates? Bueno, te fas un puré de patata. O unes patates bullides amb mongetes. No?
Vale, o sigui que talles si les dues puntes de la patata i perfecte.
Llavors,
amb una
aquí,
mena de cilindre,
aquesta part,
no, diguem-ne.
Els pots quadrar.
Sí.
I si no els quadres, sí, bueno, per fer com un paral·lelepípede, per fer un rectangle totxo i un cub o així. I
per
si
les
no,
gallines.
I per les gallines si en tens, i si no, pues, com deia Marc, si no faràs al moment un puré o el que sigui, guarda-les amb aigua. Perquè
queda negre.
I la patata sabeu que s'oxida i queda negra i ja, lletja.
Bueno, que us sapigueu que al Twitch ja li han canviat el nom al programa. Ja no es diu mossega la poma, es diu mossega la patata.
Que segons com haurem de posar dos rombos.
O sigui, que parlem de patates està bé.
Bueno, anem a acabar aquesta col·laboració, aquesta part, aquesta primera recepta. I les fregidores aquestes que no tenen oli, què passa?
A mi em fan mala espina, eh?
Estan tan de moda i valen molt diners.
Sí, això...
Bueno, d'entrada avui parlem de patates fregides, no, patates ressecades.
Ja ha dit el que pensa de la...
Aquí...
Ja està, ja... Next.
No, hi ha dos
com
tipus de...
Com dic que és una puta merda sense dir que és una puta merda, no?
Sí,
no, la gent que es compra un airfryer tenen com orgasmes.
Hi ha dos tipus d'airfryers. I els que van amb una mica d'oli, una cullerada d'oli, concretament jo crec que és una de Tefal, sobretot. Aquestes són bastant cares.
Ah, però necessiten una culleradeta d'oli?
I n'hi ha d'altres... hi ha dos tipus. I els que van amb una culleradeta d'oli, molt poc oli, i el que fan és el mateix que les altres, que és només aire, que al final és resistència, és molta calor i un corrent de convecció fort, no? Un ventilador. però fent com un espersó amb l'oli, no? És a dir, pulveritzant-lo molt fi. I hi ha un altre tipus que són totalment sense oli. És a dir,
és un forn,
resistències, no? I ventilador.
És un forn.
Llavors, de fet, sí, exacte. És un forn que el tens tancat amb menys espai i el que fas és que l'aire circuli més ràpid que en un forn amb ventilador, no? O es fa circular molt més ràpid, que és fàcil, perquè feia és petitona, o sigui, fots un bon ventilador i bons conductes, ho tens més controlat que en un forn gros, no? Llavors, les primeres, a nivell organolèptic, a nivell de gust, home, queda millor, cony, estàs fregint amb menys oli, però estàs fent alguna cosa que és quasi fregir. I les altres, a veure, si poses de costat... O sigui, no queda dolent. Ara bé, si tu et fots un llibret de llom fregit, com Déu mana, un pollastre rebossat fregit amb oli, amb un bon oli i tal, i al costat poses fet aquest fraia...
Bueno, això és el mateix si que els que diuen dos, que l'eure és com no el poll o els collons. I llavors... Els amics meus aquests que tinc...
L'eure està molt ben aconseguit, és bo, està molt ben aconseguit, per mi és una puta merda que sigui que el menjar es patenti, això és una altra discussió, que no és... És una proteïna patentada, o sigui, han fet una proteïna de soja i tal, i allò és menjar patentat. Però això parlem un altre dia, patentar menjar per mi és de mala educació. No? Però...
És de mal gust.
Sí, jo tenia un professor que ens feia temes d'estructura de mercats, estudia coses de finances i tal, i deia que invertir en futurs de matèries primeres era de mala educació. No? Doncs...
Ah, això on diu parles amb en Rai.
Sí, amb en Rai i amb en Cabré. Llavors, a veure, l'euro està ben aconseguit, però és clar, si menys ha costat un bon pollastre i un euro, no és el mateix. És dolent l'euro? No, però no és el mateix.
Voleu explicar què és l'euro? Perquè estic perdut.
L'euro és carn vegana, és carn vegana, o sigui, que imita pollastre, fet a partir d'una proteïna que han fet doncs, a partir de soja i el que sigui els, no patentada, com dic. I euro és una marca.
Clar, sí, era una conya.
És ultraprocessat, com ho... Això...
És que a vegades hi ha gent que es pensa que
per què
té bona...
No, a veure, té bona pinta... Ja és millor, sempre, no, perdona.
Clar, no, o gent que diu, és que un fuet ben fet, artesà, ben parit, és ultraprocessat i l'euro no. Però, collons, o sigui, l'euro és ultraprocessat, ja està. Però és igual. És això, és un pollastre vegetal, per dir-ho així, vaga. A mi m'han... Eure, a mi m'emprenya molt una cosa, dos coses. Una, que és menjar patentat, jo amb això tinc una petita croada personal. I dues, a mi em sembla molt bé que faci aquestes coses, està bé que la gent investigui maneres de consumir menys carn, està molt bé. I que una empresa es vulgui guanyar la vida, bueno, jo no puc estar en contra d'això, està de puta mare, no? Però, que no es venguin la moto. O sigui, he sentit diverses entrevistes amb els fundadors d'Eure, n'han fet poqueta, fan unes quantes, i diuen que ells no són una empresa, que ells són un moviment i que estan fent un moviment pel planeta i que són hermanitats de la caritat. Mira, no.
Com Apple.
No m'expliquis cuentos. Right? Tornant a Air Fryer, Tomàs, el tema és que Air Fryer van a molta temperatura. Per poder fregir sense oli, van a 200 graus. 190, 200, 180, van a molta temperatura. El fet que hi hagi un ventilador fent convecció per una resistència fa que tinguis molta temperatura tota l'estona, com tindries en un bany. En un forn domèstic, en cuina professional és diferent, en un forn domèstic això no et passa. Et diu 250, però no està a 250, entre altres coses, perquè si no és un forn de vapor, en l'aire, a temperatura, no passa bé, és un aïllant. Tenim finestres amb doble vidre amb una capa d'aire per aïllar, no? Doncs és un aïllant. Si el forn estigués a 250, no hi podries fotre demà dintre per treure la pizza, perquè se't rostiria.
Et cremaries.
Clar, llavors, l'ambient del forn no està a 250, estarà a 80, 100, 120, 140...
És la resistència que és el que es mereix.
En un air fryer, com que és un espai molt més petit i que estàs fent passar aire molt ràpid per la resistència, la temperatura és molt alta. Llavors, què passa? Hem dit que el que formava acrilamida és l'acceleració de les reaccions de Maillard amb sucres reductors, i això passa per temperatura, no perquè hi hagi oli o el que sigui. Per tant, als air fryers estàs formant acrilamida igual que si féssim una fritura de les patates directament en oli a 180, que hi hauríem de tenir 4 o 5 minuts. Per tant, compte. És menys sa que fer-les fregides amb la recepta que hem dit, primera. Òbviament té menys greix. Bueno, sí, és un avantatge perquè gent que tingui un problema amb el greix o tal. I per suposat, embruts poc, té una comoditat d'embrutir poc a la cuina. El sabor no és el mateix i l'acrilamida la forma és igual com una fritura directa a alta temperatura. Per tant, air fryers... per segons què bé, però per unes patates bones, Feu-ho com us he dit, que es quedaran collonudes.
Molt bé. A veure, nois, xulo, eh? Aquí hem tingut història, hem tingut ciència, hem tingut molt, cuina, molt, molt, per molt, tant, xulo. Molt bé, molt, molt content, Josep, a mi. Jo haig de dir que havia llegit això i estava emocionat que comences ja a explicar històries avui, Josep. Nois, si us ha agradat, digueu-ho.
I si no, també.
Sí, sí.
No pateixis. Si no els agrada, t'ho diuen.
T'ho diuen. Aquí
et busquen
no
pel carrer, t'agafen pel coll i t'ho criden.
Quan tens, Marc.
Que el Marc té...
Que truquen. Què has dit, animal?
Va, Marc, això de trucar i dir que has dit animal, he d'admetre que jo d'en Tomàs hi havia fet unes quantes vegades. Tomàs,
deia...
que ha fet l'animal d'en Marc.
Sí, però el Marc és que no et trucava a tu. No. Sí, però la majoria de vegades... Sí. A veure, m'ho deia a mi perquè em veia per allà voltant. I em deia, tu, vine aquí, què ha passat a l'últim programa? Què ha dit aquell de Marús? I m'ho carregava.
Però no recordeu quin era el meu mote al principi de Mossega la Poma?
Lo Malvado.
Era Lo Malvado.
Lo Malvado, sí, sí.
Lo Malvado, o sigui, és com Malvado. Si haguéssim descobert la sopa d'any, collons.
Bueno, nois, que hem d'acabar, que avui anem tardíssim.
Bueno, escolti, una notícia tecnològica que no hem dit.
Digues.
Nintendo traurà 48 circuits nous pel Mario Kart 8 Deluxe.
Com hi jugues amb la Switch?
Ja era hora.
Això...
Perdona, estaran a Wii U?
No, estaran a la Switch. A la Wii U, de fet, la notícia és que a partir del 2023 ja no et deixaran comprar videojocs a la Wii U.
Hòstia,
o sigui, que passa que la Switch, Josep.
Això...
També tenim la Switch. També tenim la Switch.
Doncs... A partir del mes, que és el 13 de març, ja surt, evidentment, els aniran traient cada 3 mesos en packs de 8 circuits.
I si tens, el servei de subscripció...
I llavors ho tens gratuït.
Ah, hi ha servei de subscripció.
Amb el Nintendo Online ja els tindràs venen gratuït.
Sí, val uns 20 euros a l'any. A més, és molt, barat, molt, molt baratet. 20 euros l'any i tens tots els jocs clàssics de Nintendo.
L'altre...
Hòstia, com mola! Oh!
Sí, però bueno, uns circuits però això, més això, ja quedarem
això,
per...
Això és el notición i no
és el notición aquí parlant que si Apple... O sigui, Nintendo agafa i afegeix, duplica el nombre de circuits en el Mario Kart 8 Deluxe, que és el videojoc ja més venut de la història de Nintendo.
Hòstia, wow. És que l'Animal Crossing...
Més que l'Animal Crossing.
Jo no entenc com s'ha pogut vendre tant.
O sigui, No, ui, els meus fills, no els he dit això als meus fills, que allò sí que tens problemes en el que he tingut jo aquesta setmana.
Hòstia, us he de posar... em va dir, parlant ara, mira, coses que parlem, perquè sembla que fem programa així de podcast, la gent s'assegui i ja tira pelante, i no. Portàvem discutint dies amb en Josep què fèiem, com ho fèiem l'altre dia. Bueno, sobretot ell ha treballat molt el tema del guió, se l'ha currat tot ell. Però l'altre dia em deia, quants minuts hi podem dedicar? Dic, posa 10, que estarem 35. I clavau.
Hòstia, no ho he mirat, 35 n'hi ha massa.
Sí.
El Mario Kart ha agafat i ha robat l'exclusiva.
L'exclusiva que té Nintendo, l'altre dia vaig estar al Louvre. I em va semblar, dic, la milionada que deuen haver pagat. Tota la... Com es diu allò? Que no ho vaig comprar, per cert. Quan vas en un museu, com es diu? La guia d'àudio. Són tot Nintendo DS. Em va semblar dir, hòstia, la milionada que deu haver pagat Nintendo per estar a tot arreu del Louvre amb les Nintendo DS.
Brutal. Bueno, anem a les propostes. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ningú envia propostes@mossegalapoma.cat. Tothom les diu al canal de Telegram. Que, per cert, si no hi sou, jo us recomano que us apunteu a través de mossegalapoma.cat, allà veureu l'enllaç i entreu. Heu de passar un petit qüestionari perquè no sigueu bots i entraríeu. Ho dic perquè a vegades hi ha aportacions dels oients brutals, com la que ha fet aquesta darrera setmana en Rafael Jesús, parlant de drons. Recordes que vam donar la notícia la setmana passada dels drons?
Unes fotos brutals,
eh? Clar, aquest senyor fa fotografia professional utilitzant drons. I drons que no són petits, precisament. Hi ha hagut de treure's llicència, permís, certificat i tot.
O sigui que li sembla molt bé que si algú fa sense llicència li fotin, li toquin el crustó.
Vale, doncs nosaltres vam llincar un article, però ell torna a ens suggereix, això està com a proposta, un altre de La Vanguardia, que jo penso que explica també tot allò que va estar explicant ell en detall en el canal de Telegram, que són, bueno, doncs quines diferències hi ha entre un tipus i un altre tipus de dron, quines llicències necessites, com t'has de treure els permisos i quines limitacions hi ha i què has de gestionar. Ho va fer molt bé i és brutal. Més consells. Un altre d'en Rup, parlant de correu electrònic, que ens recomana un canal de YouTube, vale, on que parlen de tecnologia en general i en concret un episodi, que és el que tindreu enllaçat a les propostes, on es fa una revisió i una recomanació de diferents serveis de correu electrònic fent focus amb el factor de la privadesa. Vale? Hi ha alguns bastant coneguts que alguna vegada n'hem comentat per aquí.
ProtonMail.
Mm-hmm. Sí, però hi ha molts altres.
Escolta, jo tinc una proposta. Tinc
una
proposta,
que vas anotar en el d'això.
No, en el canal vaig anotar una cosa que algú va proposar i jo la vaig posar jo com a proposta Mossegui perquè l'havia posat el hashtag.
Ah,
exacte,
vale,
però jo tinc una proposta diferent, que és aquest llibre que estic escoltant, de la Amy Webb, que és l'autora del llibre de Signals Are Talking i del Big Nine, i acaba de treure ja fresc, sortit de la premsa i sortit d'allò, l'estic escoltant per Audible, es diu The Genesis Machine, té un subtítol que és Our Quest to Remake Life in the Age of Synthetic Biology. És sobre biologia sintètica i aquest tema, ja m'he llegit dos o tres llibres sobre el tema i de veritat, o sigui, sabeu aquella frase de que qualsevol tecnologia suficientment avançada sembla màgia? O sigui, quan jo vaig estudiar informàtica, vaig fer enginyeria informàtica, vaig tenir la sort en aquell moment que encara, diguéssim, podies estudiar des de com funcionava un transistor a com funcionava, com es feien les operacions de suma i resta en un microprocessador, com anava el microcodi, com es feien els compiladors, totes les coses, i bàsicament encara que hi hagi coses d'informàtica que jo no sigui expert, més o menys sé qui són els com va tot això des de corrents elèctriques corrent en un circuit elèctric, s'acaben manifestant en alguna cosa.
No, que jo ara amb les assignatures aquestes de primer, no, que veus des dels biestables fins a que fas un processador, que és una puta locura com funciona tot.
Bueno, és una puta locura, però pots anar però en el meu cap tinc com un mapa de totes les capes en el món de la informàtica i la xarxa. En el cas aquest de la biologia dius, hosti, i com passen... Ara t'estan explicant que tens un llenguatge de programació, existeixen llenguatges de programació per dissenyar ADN i tens impressores que et generen l'ADN i dius, i no sóc capaç d'imaginar els processos d'enginyeria per fer-ho, i ho van explicant i ho segueixo, o sigui, acabo, ho entenc com, jo que sé, com en el Legend, el joc del Zelda, que dius, no, és que tu agafes una gema d'aquestes i una gema d'aquestes, les juntes i surt una altra cosa, ho veig com a màgia absoluta, però i, bueno, i necessites allò, que t'acabin explicant quines són les possibles implicacions, i a més el que m'esparvera és que fa 5-6 anys vaig aprendre, doncs, que hi havia una cosa que es deia CRISPR, que anaven super d'allò, però és que allò del CRISPR ara ja ho tenen més que superadíssim, i a més hi ha productes al mercat i dius, sí, escolta, sí. Tu que,
deixa'm fer un apunt amb això que dius, Marc, que crec que hi ha una cosa importantíssima, no? L'altre dia parlava amb uns amics a casa, no? que tenien alguns dubtes sobre les vacunes i tal, parlo de les vacunes de Covid. I parlant amb el meu germà gran, que es dedica a dissenyar i fabricar vacunes, expert en producció de vacunes, ell me deia, parlàvem d'això, no? Dels salts tecnològics que s'han fet en els últims 10 o 20 anys i com això fa que s'accelerin el ritme de moltes coses. Clar, la tecnologia de les vacunes d'ARN porta 30 anys treballant-s'hi. Però necessita seqüenciar l'ARN del virus, entendre com va, per dissenyar després el manual d'instruccions, no? Per identificar la proteïna. Que el germà em deia, fa 20 anys, Craig Venter va aconseguir seqüenciar el genoma humà. Però va ser un projecte que va durar no sé quants anys i va costar 2.000 milions de dòlars, si no me'n recordo malament. Ara tens una seqüenciació més completa,
no,
més
perdona,
detallada...
D'un genoma. Era una bestiesa. Una bestiesa.
Que, i ara et costa 100 dòlars... Qualsevol laboratori en condicions té màquines per fer-ho, ho fas molt més ràpid, saps? Clar, Això ho hem de tenir en compte. Aquestes tecnologies, quan avancen, ens permet que fem... O sigui, fa saltar, quan la ciència avança i la tecnologia avança, fa saltar l'indústria, els que fan coses, a ritmes increïbles que només fa 10 anys no eren possibles.
Una de les coses que explica el llibre és que fan referència al tema de l'ecosistema de suport, que és el concepte del Hayden Christensen, de l'Innovators Dilemma. Dic que quan una nova tecnologia realment passa a ser útil és perquè apareix tot un ecosistema de suport. O sigui, no es poden fer iPhones si no hi hagués els senyors que dissenyen han estat dissenyant els microprocessadors aquests d'ARM, i en tenim els giroscopis superreduïts i aquestes pantalles superreduïdes, la tecnologia de la bateria i no sé quantes coses més tota la tecnologia GSM. O sigui, hi ha moltes tecnologies i més... O sigui, per fer un iPhone necessites moltíssimes empreses treballant. De la mateixa manera que sabem que la Seat, per fer un cotxe, hi ha quantitat d'empreses de suport al voltant perquè la Seat pugui agafar i fer fabricar un Ibiza. Doncs el que diu és que ja està apareixent en el món de les biotecnologies aquest tipus d'entorns de suport. I una de les coses que a mi m'han deixat flipat és l'existència del que en diuen les biofundicions. És a dir, tenen forges que dius, tens codi, o sigui,
foundries en el sentit de les foundries de CPUs, no?
Sí, exacte. En el moment en què tu tens la vacuna de Moderna, vale? Que de fet és Modified RNA, o sigui, és una empresa específica, diguéssim, estaven buscant coses d'RNA per curar el càncer, o sigui, els tios de Moderna tenen el codi font, fan el codi font de l'ARN que ells volen ficar per la vacuna, modelen el comportament, analitzen el comportament en virtual, i llavors diuen, molt bé, aquest ADN, que és aquest codi que jo tinc, ho foto en una biofundició i m'ho imprimeix. I s'acollonant! O sigui, per mi la idea aquesta de que tu tinguis, que tu puguis dir, és que tinc codi font i que tinguis una cosa com un editor de text i puguis editar el codi font de l'ADN, dius, hòstia, no sabia que estàvem a 20 anys de poder-ho fer, però és que resulta que ho estan fotent ja. I a més, ja estan reduint el tipus... O sigui, evidentment, la gent que està fotent això és tota la gent que durant el moonshot que era l'aconseguir seqüenciar l'ADN humà, tots els equips de treball amb finançament públic i després privat, perquè no es posaven d'acord amb com fer-ho, hi havia diverses estratègies i van haver-hi spin-offs i coses, el llibre explica tot aquest tipus de coses, va incentivar que apareixés, doncs això és quantitat de gent amb un coneixement superbèstia sobre el tema i, evidentment, ara, clar, evidentment, està entrant diners a punta pala, està entrant diners a punta pala i és una de les carreres, diguéssim, més allò, però des del meu punt de vista ho veig tot tant com a màgia.
Hi ha diverses coses que estan en aquest punt avançat. També la ciència que és capaç de modificar el comportament a nivell de sensors i d'activar diferents mecanismes neurològics.
De veritat, llegiu-vos el llibre aquest, eh? O sigui, el llibre aquest de... Perdó, com es diu? De Genesis Machine, de l'Amy Webb. De Genesis Machine, de l'Amy Webb i l'Andrew Hessel. Impressionant. O sigui, és per escoltar-lo o llegir-lo i tornar-lo a llegir i no entendre res. De fet, el primer que valga el cometa que vull tornar a fer és amb un senyor que s'ha tret un doctorat a Anglaterra sobre aquest tipus de tecnologies.
Ja veieu que nosaltres tenim dos programes, un programa normal i el que fem a sobre de les propostes, que és el segon programa dintre del mateix programa.
Exacte, però la proposta
teòricament hauria de ser una lectura ràpida, no una conversa. En fi, Rafael Jesús ens parla d'una sèrie. Al setembre s'estrenarà Els Anells del Poder i us enllacem al teaser que ha sortit a YouTube.
Vale? La gent s'ha queixat de que la Galadriel sortís amb armadura, la gent que no s'ha llegit el Silmarillion es queixa. Jo crec que el Silmarillion és un...
La gent es queixa sempre, es queixa d'això.
Ara em destrossaran una altra vegada, però jo me l'he llegit almenys.
El Boba Fett no m'agrada.
Jo me'l vaig llegir el Silmarillion i...
És durito,
És dur, és dur. És dur.
Sí, jo també. Jo a la Mili me'l vaig llegir. Que era dura la Mili i el Silmarillion. En Redurdín ens parla d'efectes especials i aquest anava per tu, Marc, aquest consell. Diu, si voleu saber més de la pantalla del Mandalorian, la Carolina Jiménez és un artista digital que ha treballat a pel·lis molt potents en efectes de 3D i ell ens recomana que la seguim a Twitter, si ens agrada aquest tipus de cinema i els efectes 3D.
Molt interessant la compte de Twitter, i el Stagecraft ja fa més d'un any. De fet, en la primera temporada, quan feien la primera temporada de Mandalorian, la Gina Tost ja va enviar alguns documentals sobre com funcionava aquest Stagecraft, que és realment acollonant. I és interessant això, que facin servir l'Unreal Engine.
Més coses. Tu vas pujar, però suposo que era d'algun tercer que no el vaig recollir. Sí. Pennyworth, a Starzplay. ¿Vale? És una sèrie de DC basada en l'inici de l'Alfred, que era el majordom d'en Bruce Wayne, a Londres als anys 50. ¿Vale? L'ambientació és la que és i si us agrada, pues, pot, té bona pinta. En Joan Carles Badia també ens parla d'una sèrie, en aquest cas es diu The Peacemaker, el facilitador de la pau.
El que posa pau.
Sí. Diu, la sèrie més gamberra, irreverent i políticament incorrecta de DC, la teniu a HBO Max, continuació directa de la pel·lícula de A l'Esquadró Suïcida del 2021, de James Gunn, però no és imprescindible haver-la vist. A destacar la participació de Roberta Patrick, el T-1000 de Terminator 2, que fa més por que quan feia de T-1000. Això és el que diu en Joan.
Robert Patrick, no Roberta Patrick.
El Robert Patrick.
Sí, sí.
Ja feia por, de T-1000 feia molta por aquell
sí,
senyor.
Dit Roberta,
sí,
Robert. Déu-n'hi-do. Sí, no sé, m'he confós. Vale, i l'últim, bueno, l'última proposta que teníem avui, que ja l'hem dit abans, Josep, sorry, perquè t'he menjat a la, pel tema
no,
de la ganyet, era la col·laboració amb el projecte Aina, que ja... Que això està dintre de Mozilla.
Sí, perquè és, o sigui, el projecte Aina es construeix un model sobre Common Voice, i Common Voice és un projecte de codi obert de Mozilla Foundation.
Genial. Molt bé, nois, doncs...
Ja ho tenim fet, no?
Ja el tenim avui, el programa.
Josep, escolta, no et facis tan car de veure, has de venir més sovint.
No, ara vindrà... No, bueno, aquesta ara, secció ha de ser
nivell,
regular.
Puges el nivell.
Aquesta si secció això, regular i l'obliga a venir.
Si això, sí. Si això us ha agradat, doncs anirà vinguent.
Molt.
Hem de provocar més. Hem d'anar a patata amb ceba o sense ceba i aquestes coses.
És potser el primer mossega la poma que li faré escoltar a la meva dona. per allò de les patates i la acrilinamida i tot.
Els altres
això.
No els escolta, Marc, però en rep sempre les conseqüències.
Sí,
vale?
Però perquè... Marc, vigila, perquè si treu les patates de la nevera, potser busca lloc en el teu taller per fotre les patates.
No, ja tinc un espai per fer de rebost. De sota
perquè
les,
ja veig, lloc, ja veig allà 20 quilos de patates a sobre d'alguna guitarra que estigui construint en Marc.
No. El taller està molt, molt tancat. O sigui, tinc que mantenir-lo net, i m'obliga a escombrar-lo i passar l'aspiradora i treure serradures, però està molt delimitat, és el meu terreny.
Bueno, m'ho seguis. Tanquem aquí la paradeta. Un avís a navegants, i és que ara, durant un temps sortirem una miqueta més tard, no? Això sobretot per alguna ràdio que ens remet i depèn de l'àudio que ens agafa, que ens xucla, que no enregistrarem... Bueno, últimament també anàvem pujant els programes bastant tard, però per temes logístics interns, en lloc de registrar dimarts, ara canviarem a dimecres. Això sobretot també per la gent de Twitch. Ja ho anunciarem, ja ho validarem, però que sapigueu que en breu el programa regular, en lloc de registrar-se els dimarts a les dues, o a partir de les dues, seran els dimecres durant fins a final de temporada. Ja avisarem quan fem el switch. I ja està, res més. Moltes gràcies a tothom i ens retrobem, com sempre, la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Adéu. Me'n vaig, que tinc que fer cosetes.